Escoltes a mig matí.
Doncs a mig matí engeguem opinions d'aquest dilluns, dia 25 de juliol del 2022. Últim opinions abans de vacances. Això sí, saludem els nostres tertulians. Lourdes Auquer, bon dia.
Hola, bon dia. Felicitat a tots els Jaumes i els Jaimes.
Molt bé, doncs els felicitem des d'aquí.
Els Santiago, és veritat.
Sí, sí, també. Octavi, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Antoni Puig, bon dia.
Bon dia, és l'última tertúlia abans de vacances i esperem que demà també s'acabi l'últim dia de calor forta.
Ai, no ho sé pas. Miquel Quintana, bon dia.
Bon dia, no tinc tantes expectatives com
no,
Antoni.
No sé jo, si s'acabarà la
calor. Ho diu el telediari.
Sí, sí.
Ah, si ho diu, va a missa, no?
Sí, sí. Si
diu
la tele...
Últimament, si la tele, segur.
Les notícies que donen els mitjans de comunicació són fetent.
Home, clar.
I sobretot les dels diaris, eh?
Bueno.
Televisió Espanyola és el que millor ho fa. Des de que té el nou director que hi ha ara.
Vinga, anem a veure quins temes tenim sobre la taula. Doncs, malauradament, els incendis ha sigut i és el tema que més amoïna aquest estiu, perquè és la pitjor temporada d'incendis en 10 anys. Focs molt virulents i molt, molt terreny cremat. També cases, que també, com hem vist, que és bueno, espantós, no?
I piròmens a dojo.
I piròmens a dojo.
Ja portem detinguts bastants.
Jo crec que la pitjor notícia és aquests 1.500 morts que hi ha hagut a tot Espanya per causa de la calor. Catalunya, només 89. Encara podem estar... Podríem dir que podríem estar contents, no? Doncs no ho estem, tampoc, no? O sigui, jo crec que en proporció, 89 morts sobre 1.500 a tot Espanya, que sembla que és una estadística que s'ha muntat, doncs, en base a que les morts, quan han tingut la causa principal, com la calor, no?
Per cops de calor, no? Et refereixes tu, eh?
Per toc de calor.
Val, no els incendis.
I el pitjor, els treballadors.
Això és la calor, això sí. Estàvem parlant dels incendis.
Sí,
bueno,
sí, però no passa res.
Doncs, bueno, és a causa de la calor, sí, sí. Eh?
Sí, sí, però moltes vegades, quan hem donat les notícies d'aquests morts per cop de calor, diuen, hi ha mort per fallida respiratòria i cardiopulmonar. Perdonin, senyor periodista. Tothom mora quan el cor li falla quan no respira.
Quan deixa de bategar el cor, això està clar.
Això està claríssim. Per què ha mort realment? Per què, a més, s'estan donant tants problemes cardíacs? Per què hi ha tants ictus? Per què hi ha tantes morts així de sobte?
De sobte.
Tenim aquí un cas, no fa pas massa, que era aquell senyor que anava amb l'AVE venint de Madrid i aquí a l'alçada de Tarragona, sentat, es va morir i va quedar fregit, pobre home. Això no és que dins de l'AVE tingués un cop de calor?
No, clar.
Doncs ja està. I per què va morir? Problema cardíac. Vale, problema cardíac.
És com les morts de coronavirus. Tot s'ha carregat a la compte del coronavirus, però hi ha hagut morts ocluïdes i... Vés a saber. És que no te'n pots enrefiar de les estadístiques. Clar. Tornem una altra vegada a lo mateix.
Jo no me'n refio dels temes sanitaris. Bueno, i amb això no vull dir dels metges ni dels hospitals. Que els hospitals, sí. El problema que tenen és que no n'hi ha masses. No. Perquè portem molts anys amb els mateixos hospitals. Però el que sí que no me'n refio són dels consells i de les coses que expliquen des de la sanitat, perquè la sanitat està feta un desgavell total. Llavors, que estiguem preocupats ara per la taula de diàleg i que tothom estigui esbarat per la taula de diàleg, perfecte. Però de les morts aquestes, de la sanitat, del tema de l'aigua, quantes poblacions estan amb problemes d'aigua? Doncs
pues és que jo el que pensava ahir amb el tema que deia la Sònia d'incendis, si mires fredament i tenim problemes d'aigua, hi ha moltes poblacions amb problemes d'aigua, quan passa un incendi, si tu tens problemes d'aigua, com ho soluciones?
Clar. Mira, els hidroavions han a carregar a les piscines,
els hidroavions no poden carregar
a les piscines. Mig buits,
no poden a carregar.
Els que estan a prop del mar ho tenen més bé, però sí, els que no, els que estan lluny, sí, sí.
Si el riu, el Francolí, s'ha quedat eixut, ja què faran? No poden anar a buscar aigua al riu.
Hi ha un documental d'aquests que arriben pel mòbil, que hi ha coses que són falses, però això és una filmació esgarrafidora, perquè esgarrafidora, que es veu els hidroavions que estan al pantano de l'Esla, que hi ha un pont de ferrocarril de formigó immens, i es juguen la vida perquè agafen l'aigua passant per sota el pont.
Clar.
Perquè l'embassament és estret i llarg, I els hidroavions, vaja, és que això em sembla que fins i tot és una pràctica aeronàutica prohibida passar per sota un pont. Doncs els hidroavions han de passar agafant aigua passant per sota del pont.
Bueno,
hi ha una afirmació que
a més
es veu en
un moment
determinat
que el tren passa per sobre.
Perquè no hi ha més remei que
fer.
No, és jugar-se la vida.
Però jo admiro aquesta persona que fa això.
Sí, sí.
I tant.
Igual que tots els bombers.
Tots els bombers mereixen, tots.
Aviam, els bombers el que caldria fer-los és un homenatge d'aquells de 30, 60, 80 mesos seguits.
Sempre, sí.
Perquè realment, si juguen la vida, estan al costat del foc, treballen quasi 24 hores al dia i després quin reconeixement econòmic se'ls dona? Cap. Aviam.
No, i no sols això, sinó que quan va haver el foc aquell de l'Horta de Sant Joan, fins i tot es van arribar a culpabilitzar els bombers.
Bueno.
Recordeu, van morir 5, però sobretot encara es van culpabilitzar els bombers per l'extensió del foc.
I a però vegades bueno. Encara treballen amb molts pocs medis, també. Eh?
Aviam.
Home,
però, clar,
recursos els mínims.
No en tenen, eh?
Si
no,
comptem que en el Parlament de Catalunya hi ha 130 tios, que al mínim cobren 9.000 euros al mes, més despeses, sí. I els bombers estan guanyant 1.000 euros al mes.
Que se juguen la vida.
Aviam, jo els diria a molts que cobressin la meitat i llavors aquests diners els donin per gestionar
estem vivint a una zona que es diu Tarragona, d'on la feina dels bombers és d'una importància tal que ens juguem la vida tots. Recordeu l'incendi de Vandellòs 1.
Mm-hmm. Sí, clar.
Els bombers que es van atrevir a apagar el foc a Vandellòs 1, sense entrenament, i que per això es va parar, es va fer un cortocircuit i les dues refrigeradores d'aire van parar i el reactor va quedar fora de control. Per uns moments van aconseguir frenar. Però els bombers que van estar treballant allà, a més, sabent que es jugaven productes com el refrigerant del reactor de Vandellòs 1 era sodi, en contacte amb l'aigua, no haguessin hagut de posar cap fàbrica d'hidrogen a Roda de Barà, amb l'explosió de Vandellòs 1 haguessin volat tots.
Bueno, però
i els bombers, els que van apagar els focs dels polígons de Tarragona, s'han jugat la vida, literalment. Es mereixen un homenatge.
Totalment, totalment. Però, clar, sí, li he parlat del tema del Parlament de Catalunya, però si agafem el tema dels parlaments de les 17 comunitats autònomes, més les dues ciutats autònomes que tenim, això puja molts calés.
Clar.
El dels governs d'aquestes comunitats autònomes, els del govern central, tot això puja molts diners, senyors. I, en canvi, els bombers els tenim aquí que han de preguntar aviam si poden arribar a final de mes.
Mira, quan hi ha catàstrofes d'aquestes, afloren els problemes crònics. El problema dels bombers, el mal pagat, i després n'ha aflorat un altre també, sobre la construcció de cases amb zones il·legals dintre
també
del bosc, sense mitjans, sense cap possibilitat de pagar un foc, i ara hi ha un marrón impressionant amb l'incendi d'aquest de Pont de Vilomara, perquè moltes de les cases sobre el paper són il·legals.
I aquesta gent, ja em diràs.
Aviam, és això, no? Que moltes construccions d'urbanitzacions...
Sí, sí, sí.
I aquí t'has clar, llavors mirar, no compleixen, aquí, no?, amb totes les mesures que haurien de complir.
I aquí t'has de mirar el llumbrigo tots els municipis de Catalunya sobre com s'ha deixat edificar, o per negligència, o per error, o per el que vulguis, en zones que són potencialment perillosíssimes.
Clar.
El Monte Carmelo, i dic en castellà, com estava? Quan s'ha legalitzat? Quan s'ha posat la clavegram? Quan s'ha normalitzat perquè tinguin línies d'autobusos? Quan s'ha fet això? Fa 4 dies, eh? 4 dies fa. Dic 4 dies, però ja fa alguns sí. anys. Però ha estat molts anys que eren totalment il·legal tot allò que estava construït allà.
Bueno, com sempre, quan hi ha desgràcies, quan hi ha morts, és quan les normatives s'actualitzen, no? És quan es posa un semàfor, doncs quan hi ha hagut 8 morts, llavors diuen, s'ha de posar un semàfor, no?
Sí.
O un pessebre, no? Per exemple, el tema del bosc, no, sembla ser que no hi havia cap normativa, i ara volen posar una normativa que no s'hi posi cap casa ni cap urbanització a menys de 25 metres d'on hi ha un bosc. Bueno,
I què faràs amb l'escallant?
Però... A veure, aquí ara tornem amb la polèmica aquesta de sempre. Ve que la natura recupera, o sigui, quan el mar li prens una mica del seu terreny, el mar arriba un moment que el recupera, no? Bueno, doncs amb el bosc passa el mateix. El bosc és el bosc, és la muntanya, és la natura, el bosc. Quan tu vols recuperar un tros que és seu, que és de propietat de la natura, pues la natura també es defensa i bueno, com aquest és el cas, és el mateix.
Però clar, hem de comptar una cosa, Catalunya, el 87% de dels boscos que hi ha a Catalunya són en mans privades.
Ja, sí, sí.
Ah. Llavors,
sí.
Haurien de ser els propietaris que fessin les gestions per netejar el seu bosc, perquè és seu. I fan alguna cosa? No, perquè no se surt a compte, no tenim diners. Coi, doncs... Pues,
com bé dius, el bosc té propietari, però som els primers que envaïm els boscos de la gent.
Sí, clar. Sí, em sembla molt bé.
Llavors, això qui ho ha de pagar? Només no. El propietari hauria de ser més repartit.
No, el que hauria de ser el propietari mantenir-lo net, sí. I llavors les trepitjades de bosc que es fan amb sabatetes de taló, doncs que no es puguin fer.
Hi ha molt bosc a Catalunya, quasi tot, que no és que sigui artificial, és que ha crescut en zona agrícola abandonada.
Això darrerament.
Això tenim, ja fa molts anys. I com que els arbres que creixen més són els pins, aquí tenim el problema que els boscos de pins són també potencialment explosius. Si els propietaris de parcel·les les tenen abandonades i també són un perill tremendo i no les netegen i no passa res, t'ho imagines netejar un bosc.
Clar.
Té raó la Sònia.
Però nosaltres els propietaris tindrien que netejar-la.
Obligar-lo. El propietari del camp, que abans era un camp de blat que es va abandonar perquè no era rentable i ara hi ha un bosc, el dia que es crema el bosc, pues el propietari s'ho queda mirant. Llavors ell potser fa enviar una màquina per la fusta, enviar-la a la paperera, a la fàbrica de pasta, de paper.
Però jo parlo dels que el tens al costat. Que tu tens la teva finca, vull dir, la teva casa i tot, i al costat hi ha una d'abandonada amb unes arbotes i amb un...
Sí,
que clar, jo tinc uns amics que els hi passa a la font del bosc, i quan va haver-hi l'any passat a l'incendi, estaven morts de por, i han avisat a l'Ajuntament, els hi han dit... I...
Sí, esclar, però estem sempre el mateix, estem a Espanya.
Sí, però si no el neteja el propietari, aquí, pues coi, obliga't, no sé, perquè és un perill.
Fa una setmana parlàvem d'una cosa que no existeix a Espanya, que és la paraula dimissió, molt bé, però la paraula previsió, fer una obra, tampoc existeix.
Clar.
Quan es fa una urbanització, s'han de preveure, és una urbanització. I a Roda s'han fet coses molt bones i coses molt dolentes, però, per exemple, a l'Enxample, que és d'on visió, tenim fins i tot boques d'incendi. Boques d'incendi d'aquestes de connexió ràpida. I tothom es queda, els bombers, jo alguna vegada he parlat amb ells, diu, això és una meravella, diu, no teniu bosc a prop, però teniu la boca d'incendi.
Clar, està molt bé, clar.
Però, per exemple, jo recordo que a Sant Cugat, precisament, on jo vivia no hi havia, i l'Ajuntament es va passar una nota perquè poséssim una boca d'incendi especial per bombers, a la porta del pàrquing. Però, clar, es va obligar pràcticament totes les finques a fer-ho.
Sí.
Però, bueno,
passa, quan cremen els boscos tothom plora, però quan es construeix il·legalment, doncs mira, la gent mira cap a una altra banda. És com deixar deixalles a les voreres de les carreteres, tot. És cultura cívica, organització per part dels dirigents i cultura cívica per part del ciutadà. La suma de tot això és les llàgrimes quan hi ha una desgràcia.
Els polítics pensen en les properes eleccions.
Exacte.
I amb això ja estan preocupats. Què vols? Esclar. Preocupar-se pel futur quan tens unes eleccions d'aquí un any, doncs no es preocupen pel futur.
No.
Aquí, jo suposo que amb els ramats es podria fer molta feina, ramats
també,
de cabres, les cabres pues, netegen molt.
Això ho hem
molt.
Comentat més d'una vegada.
Ja s'ha intentat.
Ja s'ha fet, no?
Però, s'ha fet, però, com que suposo que també costa uns diners, doncs, sempre surt el mateix, això qui ho paga, no? I després també fer els tallafocs, no? Suposo que quan viatges per Europa veus uns boscos immensos, de tant en tant veus aquelles línies de tallafocs que, home, segurament deu ser una cosa força interessant.
I no són petites, són amples.
Són molt amples,
Són amples
i dius, home, suposo que això és molt efectiu, no? I això potser no costaria tant de fer. No sé.
No, però és igual. Octavi, és començar des de les línies elèctriques, que són, francament, perilloses, fins a... Els piròmans que... Jo no sé si estaven pitjors o no.
Què li passa pel cap a una persona per cremar boscos?
No ho sé.
Jo crec que deuen estar malalts mentalment.
No ho sé. Hi poden haver moltes causes, des de bombers amb excedència. Què passa pel cap de la gent que es dedica a cremar boscos?
Jo sé que a TV3 l'altre dia vaig sentir que el piròman, a part de que és una persona obsessiva i malalta perquè ell, això ho va dir un psiquiatre, Ell busca, està estudiant, no ho fa immediatament allò que tires una burilla, allò és una altra cosa, no, no. El piròman estudia el lloc, se'n va al poble, estudia el lloc més rebuscat on no puguin entrar de seguida els bombers.
Sí. Home,
això ho va dir, el psiquiatre.
A Pont de Vilomara, els incendis van començar en una zona d'aquelles que dius, hosti, com s'ha pogut cremar allà?
Bueno,
allà i allà.
Pues, sí. Sí, sí. Això ho va dir el psiquiatre. Busquen els llocs, ho estudien, o sigui, una cosa que està meditada. No està... O sigui, que encara és pitjor, sí. Penso jo, perquè home, dius, bueno, tiren una burilla també, però bueno, això és un inconscient o una barbacoa que se'ls dispara i tal. Però aquest no, aquest és una persona criminal.
Sí, sí, calar foc expressament en un bosc, amb cases a prop i de més, és causa criminal.
Home, és que...
I això no té pal·liatius.
Jo es fotaria al mig del bosc, amb el foc. No dic que es cremin, que no sóc tan dolenta, però que passin por, t'ho juro.
Fets a la brasa.
Allà al mig, lligats amb un arbre.
Fets a la brasa.
Home, i com a mínim replantar els boscos.
Ah, això mateix. I treballar, això.
Això segur.
Treballar.
Ah, bueno, això és per una altra història, és la rehabilitació del bosc.
Clar.
Els anys que es necessita, per rehabilitar un bosc.
Oh, sí. Ara amb això tornem una mica al debat aquest de les malalties mentals, no? On està la línia vermella que encara els psiquiatres encara no han descobert entre una manera de ser, un caràcter, una forma d'actuar i això, a partir de quin moment comença a ser una patologia, no?
Uh-huh.
Això encara els psiquiatres encara no hi ha hagut cap que ho hagi, aclarit.
I sense assenyalar amb el dit, a lo millor una patologia d'aquesta se pot arribar a l'Ajuntament o fins i tot fins a la Moncloa.
No, clar.
Sense assenyalar massa, perquè hi ha reaccions dels governants que tenim nosaltres escollits i pagats per nosaltres que actuen com si estiguessin tocats de l'ala. Per exemple, el que tenim ara amb el gas. Vull dir, això s'ha de pensar. O la que tenim a Barcelona amb els carrers i el trànsit.
Bueno.
Qui li ha donat corda a aquesta senyora? Per què destrossa?
Aquesta senyora ha guanyat unes eleccions, t'ho recordo?
No les va guanyar ella.
Ah, no?
No. Les va guanyar el seu contrincant, però va rebre ajuda d'un parlamentari
francès.
Molt potent francès que en aquell temps actuava per Espanya, per Catalunya.
Bueno, havia de fer
no bé. Va guanyar ella, va no va bé. Guanyar ella, no.
I que ara volia fer el mateix a França, però ja se l'han tret de sobre, no?
Bueno, és igual, aquest senyor ja no hi és.
Qui t'ha dit jo?
No, però cuidar una cosa, quan tu no entens, quan el poble, que és el que paga, no entén una cosa que fa un governant, vull dir, que sembla que vagi contra la lògica o contra el bé públic, doncs potser sí que t'ho has de fer mirar.
Amb el teu vot
aquesta és una reflexió
allà.
Que faig jo.
Amb el teu vot l'has posat allà. No dic el teu.
No, el meu no pot ser. Però,
és una frase. Ah. Amb el teu vot el poses.
Clar.
Però no tens cap vot per fotre'l fora.
No.
Ah, vale.
No, perquè...
I amb una mica de sort, als 4 anys, tornarà a presentar-se i tornarà a sortir.
Sí.
Perquè sempre, mira, què els ha passat a Castella-La Manxa?
Sí. Aquest és el gran problema.
I a sobre surten a dir que, home, com que els focs només es passen a l'estiu, a l'hivern no cal que fem res.
Ah,
vols dir Castilla-León, no? Suposo que...
Perdó, Castilla-León.
Sí, comentaris d'aquests sorgits de qui dirigeix et fan pensar que aquest senyor potser no està, controla les seves reaccions.
Aquest senyor no està.
No està.
Però és com tot.
No està capacitat per això.
Que la tele, segons quines cadenes, facin publicitat de que Múrcia és un lloc per anar de vacances maquíssim, perquè tens el Mar Menor. Dius, el Mar Menor, sisplau. El Mar Menor.
Si
hi ha una urbanització allà al costat de 4.600 vivendes que cauen i destrossades.
I els peixos estan morts, ho han enfocat.
Jo una vegada em vaig banyar al Mar Menor i l'aigua estava glaçada.
Vinga, va, que continuem amb més temes.
El que és curiós és que un funcionari per entrar a l'administració li fan presentar unes proves d'estudis, uns estudis, uns títols...
I ha de fer unes proves.
I ha de fer unes proves i això, però per ser diputat, que jo sàpiga, no s'ha de presentar cap prova de que hagis estudiat res, no? I per tant, de diputat pots passar tranquil·lament a ministre, també, sense cap més entrebanc, diguem-ne, universitat. No? Per tant, aviam, potser que sí que ens ho plantegem una mica, no? A veure
abans
en quin país vivim, no?
Vinga, va.
Ho tinc molt clar.
Anem a veure, vivim en un país que té la tu amb les pujades dels tipus d'interès. La gent que tingui hipoteca es va apanyada.
Per això es veia venir. Durant molt temps, fins i tot el diner tenia cost negatiu. el diner interbancari, tu el que et diner no l'has vist mai. L'interbancari tenia un cost negatiu i és una situació que el ciutadà tampoc no pot entendre, com el diner interbancari tenia un cost negatiu.
Sí.
Això ha impulsat que molts països s'endeutessin fins a les pestanyes, clar. Però tothom sap que el que baixa puja, i ara els tipus d'interès han de pujar perquè han de frenar la inflació.
Diuen.
Bueno, és, en teoria és això. L'economia és molt fàcil, la fan difícil els economistes.
Però...
I aleshores, ara ve una època que el cost del diner és elevat i que sí, sí, frenaran la inflació a base de frenar l'economia.
Sí, a costa d'aquí.
Sí, és un peix que es mossega la cua.
Que tu pagaràs més car tot.
Sempre, el ciutadà és l'únic que paga.
Oh, ja, ja.
Els que prenen aquestes mesures viuen del sou que els hi paga el ciutadà.
Clar.
Però el ciutadà és el que paga.
Pues ja està.
Llavors, ja està.
M'importa un bledo si el diner és interbancari o no és interbancari.
No, i el que és més greu, si s'equivoquen amb una mesura d'aquestes que porta el país a la runa, no passa res.
No.
A la indústria privada tu t'equivoques a prendre una decisió i la foten al carrer.
Bueno,
clar.
És el més normal.
El governant que pren una decisió que pot afectar totalment l'economia del país pels propers 5 anys...
I no passa res.
I no passa absolutament res, ningú els hi demana explicacions. I a sobre encara s'ofenen quan els has d'imputar. Per això tenen els seus escuts i la seva invulnerabilitat.
L'economia del país i dels ciutadans, perquè els ciutadans, al final, com acabem de dir ara mateix, són els que pagarem el pato de tot, no?
Sí,
perquè pagarem tot molt més car, el que té un crèdit li pujaran els interessos, el que té una hipoteca haurà de pagar més cada mes...
Bueno, el món té un termòmetre. Avui la Vanguardia portava un article molt interessant, molt sobre això. Diu, hi ha dos països, els països tenen una economia més o menys coneguda, però n'hi ha dos que van al seu aire. Un és l'Argentina i l'altre és el Japó. El Japó és un país sense recursos i és una economia mundial potentíssima. Argentina té tots els recursos del món, torna a estar a punt de la fallida.
Sí, ho
sabem. No podran pagar els interessos del deute.
Cada dia ho sabem per la nostra jove,
sí, sí. Sí, sí. Jo quan llegeixo notícies d'Argentina se'm posen els pèls de punta, perquè la situació d'Espanya és idèntica. Un endeutament brutal, interessos del deute, que quan pugen els interessos, lògicament, el capital que tu t'han prestat genera interès, aquí ningú don res per res, i saps que et costarà més diners.
Però aviam, els ciutadans, que som els que paguem tot, es podem endeutar així alegrement?
No.
Bueno, fins que la Caixa et doni crèdit.
No, fins que la Caixa no.
Tu pots endeutar tot el que vulguis mentre et donin crèdit. El dia que la Caixa digui no, miri els seus recursos i les seves garanties, no
I ara, com que no pot pagar el crèdit...
No li donem el crèdit.
Com que no pot pagar
el crèdit,
li embarguem la casa.
Si tens
alguna cosa. Clar.
Si no tens res, amb el qual, si ho necessites és que no tens. Bueno, si aquí... tens, ja no ho necessites.
Octavi.
Jo és que no ho entres mai, això.
Però, bueno, Octavi, Espanya deu 1,4 bilions d'euros el dia que algú sospiti que Espanya no podrà pagar els interessos del deute...
Home, és que podrà pagar-ho.
Ja no deixaran més diners, Sònia, i com que és un país que està sempre en dèficit...
Deixaran constantment. No deixaran que Espanya se vagi a la merda. No, bueno, perquè...
Aquesta figura encara no s'ha vist.
Perdona.
Hi ha hagut precedents...
Si a Europa
de països
estan dient
fallida,
que Espanya és el tercer país d'Europa més potent, per alguna cosa ho diran. Deu ser més potent amb deute.
Bueno, és la quarta economia, La segona en deute, pues, la Itàlia encara és més grossa que la nostra.
Bueno, a mi tant se me'n fot, el d'Itàlia, perquè a sobre trauran governs d'extrema dreta. Però, bueno, però que permetem que un país es vagi endeutant.
Bueno, sí,
arriba un moment que dius...
Bueno, però ara amb aquest impost que posaran les elèctriques i a la banca, s'arreglarà tot,
bueno,
no?
Bueno, la senyora Calviño es va entrevistar amb els banquers, ens hem acabat ser el dilluns,
sí.
I pobra senyora, a mi em mereix molt respecte, ho va intentar, posar-los un impost extra sobre els seus beneficis.
Bueno.
I què va passar?
Que es neguen a pagar. Ja li, li han dit directament a la cara, no!
Bueno,
molt bé.
Aquests bancs que tenen sucursals en altres països, com a França, Bèlgica...
Sud-amèrica, tota.
No, jo parlo d'Europa només. Ah. Aquests ja tenen aquest impost i l'estan pagant. L'estan pagant.
Sí, bueno, clar,
però Espanya pràcticament... és diferent, que no ho sabeu.
Oh, ja ho sé, si fa molts anys que va sortir aquella cançó de l'Spain is different.
Ja, home.
Ja està. Llavors...
A vegades, quan agafes el diari, jo quan preparo les coses, em miro el diari de punta a punta i a vegades se m'encén la sang. Perquè l'excusa que donen els bancs, diu, nosaltres per què hem de pagar un interès un impost pels beneficis extraordinaris que hem tingut si quan va haver la pandèmia vam deixar diners a les pimes.
Claro.
Que no se'n recorden de quan el govern espanyol els hi va injectar 60.000 milions d'euros
no,
per sanejar
no,
el sistema
clar,
bancari
clar.
I no han tornat ni un cèntim.
No se'n recorden, clar.
La memòria selectiva sempre,
I les elèctriques, les centrals nuclears estan superamortitzades i estan fent uns beneficis extraordinaris amb el preu del gas quan Espanya té el gas d'Argèlia molt barat.
Però bueno, és igual que tingui el gas d'on sigui. Les elèctriques depenen d'una empresa italiana.
Bueno, això és la Enel, n'hi ha altres, ja l'Iberdrola, n'hi ha diverses elèctriques, eh?
Però la majoria...
totes són culpables, però n'hi ha una que és de propietat de l'estat italià, sí.
Perquè a Espanya, en el moment de decidir una cosa, van dir que ser italiana antes que catalana. Ah,
molt bé, sí.
Això
sí,
ho va
sí,
dir
sí,
Rajoy.
Sí, 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 sí.
Llavors, i Rajoy i els seus muchachos.
Bueno, en realitat això remunta ja a l'època d'Aznar. Bueno, és el mateix, sí, és el mateix.
Bueno, amb una paraula, vosaltres creieu que els bancs i les elèctriques deixaran de guanyar més diners per pagar aquest impost?
No, si ja li van dir a la ministra que no, que ni hablar.
No.
A mi m'agrada veure la ministra d'Hisenda com implementa
i si el
la mesura, el declarar beneficis.
A veure, és el número del partit.
Però
si, no, la Calviño no.
No, la Calviño no, la ministra d'Hisenda.
Ah, sí, la d'Hisenda sí.
Ah.
Bueno, però la d'Economia és la Calviño, que es va entrevistar amb els banquers. Ah.
Jo, sota...
És que el marró no el té la d'Hisenda.
Ah.
Jo, sobre la meva ignorància, el que has dit tu, perquè jo no, ja sabeu que de política no hi entenc, però veritat que quan un treballador el contracta a una empresa i no funciona, el foten al carrer, no?
Hombre.
Per estimació objectiva, perquè no serveixes per el que vulguis. Per què no es pot fer el mateix amb els polítics? Si tu els has votat i no compleixen i... Pues tindríem que fer el mateix, el que diu el Miquel. Que els hem votat, però també els podríem treure.
Només amb 42 anys de democràcia, només una vegada ha funcionat una moció de censura. I les causes eren de tal calibre que és que era sufocant.
Però, sí, però no tenim
però només
causes,
una vegada ha funcionat una moció de censura per carregar-se el president de govern. Només una vegada ha funcionat.
Però Espanya és Espanya.
Jo em sembla que tinc la resposta a aquesta pregunta que acabes de fer tu.
I és
que Espanya, si el fots fora, a qui poses? Aquest clar, és el problema.
Sí.
Tu diran, vale, aquest el vols fotre fora? Vinga, va, fora. Ara aquí poses.
Sí, bueno,
podem triar...
I ara ve una altra pregunta, aquesta. Aquí sí, poses,
aquí poses,
no?
Clar.
Podem triar... Sí. Jo a través d'algunes xarxes veig una sèrie de vídeos que posen d'uns nois, d'unes periodistes, que van pel carrer, hi ha tot de gent jove... preguntar-los coses de lo que realment són preguntes
sí,
molt bàsiques, no?
Sí.
Per exemple, la capital de França...
Ah, sí,
i
sí,
les respostes també són espectaculars.
I es fan al carrer Preciados de Madrid.
Sí.
És igual on estiguin, perquè també he sentit estar a Sevilla.
Sí.
Però bueno...
No saben res.
No saben res.
Ni rius, ni res. No saben
llavors,
res.
Aquests són els que seguiran.
Ja. Sí. D'aquí uns quants seguirem anys són els que governaran el país, sí.
Això la Sexta és molt aficionada a fer aquest tipus
ara pregunta-li, llavors pregunta-li diferent, pregunta-li a DJs, de Rosalies, de tot això en saben la tira, eh?
Vale, però llavors ja està.
Sí que és veritat, eh? Sí, jo també
no,
ho he dit.
Realment hi ha poca gent a Espanya que s'interessi per la política.
Qui ho ha dit que poca gent? N'hi ha molts. Molts,
no,
tu saps les cues que hi ha...
Que viuen de la política n'hi ha molts.
No. Molts.
Per tant, s'interessen per la política.
Si no, no dic...
Si podria el 56%...
Gent de peu, gent de peu.
Ah, home, gent de
bueno,
peu.
Perquè, sentats. Perquè et quedes decebut, és que et quedes fred.
La veritat és que és disuasori.
Clar, no estan complint res, vull dir...
Escolta, si Extremadura, dades censals, Extremadura, per exemple, el 58% de la població són funcionaris de l'Estat...
Sí, Extremadura està molt subvencionada, sí.
I Andalusia?
D'una altra manera, amb els PERT i altres coses, també estava subvencionada.
Llavors, sí, no parlem de que no hi ha gent que s'interessi per la política. Ja. N'hi ha molts. I darrere de les llistes que presenten, que millor són de 150 membres, darrere n'hi ha 4.000 encara esperant que els hi toqui el torn.
I tots aquests, tots en unes properes eleccions, ja sabem a qui votaran, no?
Clar.
Perquè no es mogui res del que està muntat. Ja està bé, ja els hi està bé.
Vinga, anem a parlar del nostre amic senyor Villarejo, que té una llengüeta...
Ostres.
Bueno, quina llengüeta té, eh?
Sempre, ja s'havia dit fa molts anys, quan van començar a processar en Villarejo, que el dia que cantés la parrala cremaria Troia. Bueno. Està dient coses de tal calibre que un país normal cauria tot.
Aquí s'escandalitzem, això. Aquí s'escandalitzem. Hi ha algun jutge o un fiscal que hagi presentat alguna demanda?
No.
Vale, gràcies.
No.
Clar. Ja no hi ha més preguntes,
senyoria. No. Ell està imputat en diverses causes.
No.
N'ha guanyat alguna, però
pregunto, i està parlant... Pregunto, les coses que ha parlat del Catalan Gate, de l'espionatge, de les putades, no. I perdoneu l'expressió, que s'han fet amb el tema dels catalans i dels independentistes,
no
que
ens ha
tallat de fills de puta...
Sí, amb una conversa gravada amb el número 2 d'Interior.
L'han passat avui, aquesta...
Sí.
Els catalans, fills de puta, tots, eh? No. Suposo que els independentistes no. I els que no ho són, també,
bé,
clar.
Literalment diu, s'ha de tenir... El número 2 d'Interior sembla que és el que parlava amb ell, i literalment va dir, s'ha de tenir un equip contra els FP dels catalans.
Ah, molt bé.
Llavors, i això ho diu una persona que està al govern.
Hi ha algun jutge que hagi, i un fiscal? Bueno, ara fiscal no sé per què ha entret a la que hi havia, i ha posat un altre que és pitjor.
Sí, està dels nervis, pobre.
Ha tret la que hi havia i ha posat un de pitjor.
I ara el portem a TV3, que és el que a mi em rebenta.
No, això va estar molt bé.
A mi no.
Escolta, la informació, bueno, li ha costat el càrrec. Bueno, ja, el programa aquest ja no existeix.
Sí.
Duria ser bo perquè se l'ha encarregat.
No era bo.
Però se l'ha encarregat.
Perdona, era bo.
Però, absolut. A veure una cosa, hi ha periodisme de pastura, que és tot, sobre la premsa escrita... al final hi parlaré d'un tema, però hi ha alguns professionals molt bons que han aprofitat una esquerda per fer realment periodisme. La locutora que va portar Villarejo posava una cara de repugnància a l'entrevistar aquest senyor extrema, però s'ha de reconèixer que és l'actualitat. I quan ella mateixa li va preguntar que per què ha acceptat la invitació que li hem fet nosaltres per parlar aquí, i el Villarejo li va contestar, porque es el único sitio donde puedo hablar. I va escampar tota la merda que tenia, incluint el Villarejo, vaya pájaro, atacant també fins a Catalunya. Però, bueno, molt bé. No, però escolta'm, ens n'hem enterat.
Però si no ha callat.
Però si ja ho sabíem, tot això.
No, però que ho sabíem, sí. Però que t'ho digui el personatge... Ja no hi ha dubtes. No, ha dit el personatge.
Ara està presentant proves i jo no sé si aquestes proves s'utilitzaran mai en algun jutjat.
No, està per a tot. Es n'hi ha acumulant la merda amb un femer i fins que es destruïeix.
I mentrestant, bombo i platillo, que és el que em rebenta.
Espanya segurament que sí, però fora d'Espanya què? S'utilitzarà això? Perquè, bueno...
A veure, l'únic que interessa a Espanya, a Europa, entenem-se'n, és l'1,4 bilions d'euros que deu.
Bueno, però...
Tot el que més els repentifla. Bueno, el que passa en Catalunya, els problemes socials, que l'AVE descarrili, que munten un AVE amb fons públics europeus, que és el d'Extremadura, i encara no ha funcionat mai bé. Que... Qualsevol cosa que passa en Espanya, se'ls repentifla. L'únic que els preocupa és l'1,4 bilions de deute que hi ha als bancs, molts bancs europeus i molts tenedors privats tenen deute espanyola cobrant interès.
A Europa sí.
És l'únic que els interessa.
A Europa sí, però els jutjats europeus deuen anar funcionant normalment, no? O no?
Home, el dia que funcioni la justícia espanyola t'ho podrem contestar. En aquest moment tenim nosaltres un català a Brussel·les exiliat que ara sí és legal, ara és il·legal. Ara entra, ara surt.
Qui és aquest senyor?
A Puigdemont.
Aquí?
Puigdemont.
No el conec, aquest.
Vull dir que...
Sí, bueno.
No, els importa un paper el que passa a Espanya.
Puigdemont.
Vist des d'Europa, Espanya és un mercat de 42 milions de persones.
Ja, he baixat a 42.
Jo al 44, és els que vulguis, és igual. I si sumes els il·legals, potser arribem a 50, és igual. Doncs Espanya és un mercat de 50 milions de consumidors i és un país endeutat que s'ha de vigilar de prop.
Bueno, però això...
Perquè no perdi valor la deute.
Això respecte al tema Villarejo no té cap importància. Perquè Villarejo porta anys parlant, anys fent mal.
Bueno,
anys
fent... em porto només 3 quan he vist que el marrón se'l menjarà i sol.
No.
Llavors ha allargat.
Però porta anys fent-ho.
Sí.
I que després faci declaracions com aquesta. Surtin a les ràdios, surtin a la premsa.
Clar, li fan bombo i platillo, que
no
és el que t'estic dient.
Bueno, doncs millor que facin bombo i platillo que no que s'ho callin.
Pues jo no.
I que quedi tot
jo
tapat.
Jo no, però un impresentable com aquest, no.
Però si fa bombo
és igual, però què vols, que quedi tapada la notícia?
Però si ja ho
però
sabem,
si igual,
tot això. Clar.
Fa bombo i platillo i no passa res.
Clar.
Jo crec que és bo que la gent sàpiga amb les
coses. Home, naturalment.
Jo crec que és bo, eh?
És com el rei emèrito, quan era la família ideal, eh? I sortia per Nadal dient que era, vamos, el que no era presentable el fotien fora de la família, i oh, i que bé, i els nens i les nenes que ben educats. Molt bé, ara s'ha vist la realitat de l'emèrit.
La realitat de tots,
tu?
No?
Què prefereixes tu? Que se sàpiga, eh? O seguir pensant que és una, la parella ideal Juan Carlos i Sofia?
Mira, de vegades, ja de vegades viure en l'ignorància...
Sent? Jo ja ho sabia, això.
Bueno, nosaltres no podíem saber-ho perquè no ens hem ficat a la seva alcova.
No, no, jo ho sabia...
Ah, ara s'ha destapat.
No, no, jo ho sabia de cert, t'ho juro. Ho sabia.
Ai, ai, ai.
Bueno, sí.
Però, bueno, a veure, que com a tot els reis, no? Perquè bueno, tot els reis han
bueno,
passat igual.
Vale, perfecte, però jo prefereixo conèixer la veritat.
Vinga.
Que no n'ha enganyat.
És com a tot Europa.
Bueno, bueno.
Anem a parlar del Papa Francesc.
Ai, pobret.
Que està al Canadà. Sí. I tot i els seus problemes de salut, ha demanat perdó.
Ha demanat perdó, cuidado. Bueno.
És el que dona la cara, no?
El papa de Roma ha demanat perdó per una pífia tremenda que ha fet la institució que ell presideix. Bueno, presideix.
La pífia la va fer fa molts anys.
No sé si es pot dir presidir, sí.
La pífia la va fer molts anys.
Home, els afectats 150.000 indígenes, sí.
Igual que als Estats Units, d'Amèrica. Quantes tribus es van carregar?
Bueno,
això és com...
Això és el que anava a dir jo. No solament als Estats Units, tota Amèrica del Sud. El que passa que allà van ser els espanyols que van anar a cristianitzar.
A cops d'espasa.
I de llança, i de robar,
i violar,
sí. I etcètera.
A mi em mereix molt respecte, i no sóc creient, però em mereix molt respecte aquest papa, que intenta cosir...
Ah, no, sí.
Intenta cosir
els
teixits desfets de la institució que hi governa.
Bueno, i que ha donat la cara, escolta, que no tothom ho faria.
Naturalment.
No, que ha donat la cara.
Sí. Naturalment. Ara, del que va passar fa molts anys... També és una mica...
L'Església Catòlica...
No, però això és simbòlic, home.
Sí,
és simbòlic i és una assignatura pendent, jo crec.
Van estar a punt de cremar Galileo, acusant-lo d'heretge, perquè sostenia la història que la Terra era rodona i girava al voltant del Sol i tal i qual. Molt bé. Doncs l'Església mai ha demanat perdó. I, en canvi, Ràdio Vaticà emet via satèl·lit per ràdio i televisió, el que vol dir que la Terra és rodona i el satèl·lit va fent voltes.
Bueno.
Però Galileo segueixen culpable.
Bueno, és igual, això.
No, però el papa aquest...
Però l'Església Catòlica ha fet alguna cosa bona?
Home, sí.
Aguantar
siguem objectius.
Poder...
Siguem objectius, no, com qualsevol institució, no tot el que ha fet està malament.
Sí, digues, fes un balanç no, i digues, surt negatiu.
L'Església Catòlica està ficada al govern d'Espanya, No ho perdem de vista, això, eh? I està implicada en el govern francès, malgrat ser una república. Així, aquí, qualsevol acte que fem ha de venir un bisbe. Per què s'ha de fer això?
A veure, jo no seré qui defensi tampoc, ni una postura ni l'altra, no? Però, vaja, penso que ningú ho fa tot malament, ningú ho fa tot bé.
Aviam.
No sé. És un balanç...
Té la seva utilitat, no?
Un balanç de l'actuació de l'Església Catòlica. A nivell d'educació, serà tot el discutible que tu vulguis.
Parlen d'Església Catòlica, d'amor i de bondats i no sé què, i després resulta que si mires la seva història i la seva trajectòria, ha sigut el més dolent que ha hagut sobre la capa a la Terra.
Pues anda, que quan parlen de castitat...
Ah, pues ja està.
Dintre de l'Església Catòlica hi ha, pues, com a tota la societat, una gent més bona, una altra més dolenta, una altra... Hi ha d'haver de tot, no? I llavors, jo sé que el papa, aquest papa té molt bona fe, jo crec que massa bona fe, i té molts problemes per sobreviure allà dintre, que està ple de corps i de serps i de, jo què sé, no? Perquè és que ell vol fer molts canvis i no li deixen fer res. Això és el que jo tinc entès. Jo no estic allà dintre, no? Però el que se sent a dir és això, no?
Hi ha un poder terrible.
El que passa que hi ha uns dogmes a l'Església que no hi ha manera de canviar-los. Què vols que et digui? Vull dir, tot això del vot de castitat, el celibat, que les dones no poden entrar a ser capellans.
Sí, sí, que s'ha quedat molt antiquada.
Els capellans no es poden casar.
I el colom que va deixar embarassada la senyora Maria, a la Verge Maria, això encara continua.
No, això són historietes. Jo,
Tot això són coses que avui en dia costa molt que colin dintre de la societat, perquè la gent cada vegada sap més, cada vegada té més informació, i hi ha coses que no s'aguanten de cap manera. Però, clar, és trencar tots els dogmes de la religió catòlica de tota la vida. I llavors, doncs, bueno, hi ha aquest debat. Sí. Però sí que és veritat que aquest papa, jo crec que ha sigut prou valent com per intentar canviar-ho. Sí, el que passa que allà dintre, esclar, imagina't...
No, jo recomano recomano als audients una vegada més, si tenen l'oportunitat, de que revisin El Padrino, sobretot la tercera part, que t'explica les relacions entre les altes finances blanques i negres i l'Església Catòlica. Vull dir, està molt bé parlar d'ideologia i dogmes i tot això. Jo només penso en l'economia.
Però bueno, això que parlàvem...
I aleshores mirar les relacions, un institut religiós que en teoria procura l'educació i el benestar dels seus seguidors, vull dir, que tingui unes connexions econòmiques sutils que poden arribar a ser violentes quan no aconsegueixen els objectius, doncs a mi això sí que em feia molta por. Això l'Iglesia ho ha millorat. Millor dit, ho va millorar la senyora Merkel quan va fer dissoldre l'IOR. Bueno, dissoldre'l, encarrilar-lo. Bueno, Institut d'Obres de la Religió.
Abans parlàvem dels,
vinga, va,
dels espanyols que van anar a Sud-amèrica, però anaven acompanyats d'una pila de capellans i de bisbes i no sé què. Sí. I eren els que baixaven el braqueu, mentre els altres, amb les espases, sí, tallaven colls.
Clar.
Sí, sí, bueno, sí, sí,
sí. Sí, però no vol dir que tota l'Església sigui així, no? Jo conec capellans i conec monges i conec gent que són admirables i que fan una labor fantàstica.
Meravellosa.
Tant, bueno, tampoc no podem dir que l'Església no sigui així.
Meravellosa, no. Però si tu recordes... Tindre... Encara
no es pot generalitzar.
Encara deus tindre per casa teva alguna moneda. Vinga, que posi por la gracia de Dios caudillo d'Espanya.
Bueno, això sí, sí.
Vinga, va, anem a canviar de tema.
Sí.
Que també tenim aquí la verola del mico.
Ah! Ah. La meva...
Tela, eh?
Feia temps que no teníem una epidèmia.
Sí.
Home, una epidèmia no sé, però una pandèmia fa ben poc, eh?
Sí.
No sé, cuidado, ja ha estat d'alerta, eh?
Cuidado, eh?
Amb la que no del mico ja ha estat d'alerta, eh?
És terrible.
Però bueno, jo de la pandèmia del mico tinc els meus dubtes de que sigui una pandèmia recent, perquè resulta que ha sortit fa 4 dies i tenen vacunes. No sé exacte això com funciona. I és un seguiment... Jo sospito, i puc sospitar perquè sóc lliure de pensar, que segueix el tema del SIDA. Hi havia el SIDA i ara ve la pandèmia del mico. I res més.
Bueno, jo he sentit a dir, no sé si vosaltres també, que els que ens van vacunar fa ara 70 anys de la verola... que aquesta vacuna encara segueix funcionant. No?
Diuen que és perpètua.
Diuen sí, que sí, no?
Sí, la verola... Sí, sí. La verola...
Jo encara tinc aquí el braç, aquí les marques.
Sí. N'hi ha algunes de llarga durada, el tètanus també té molt llarga durada.
Que val, no? No sé, no? Sí.
Bueno.
Bueno.
Però és que aquesta és una verola diferent. Perquè, clar, només s'ataca segons a quines parts.
Jo no crec que siguis tu un factor de risc.
No, home, jo de moment no he fet cap cosa que m'assembli a un mico, eh? Que jo sàpiga, vaja, si
no.
Algú de vosaltres veu que faig alguna cosa així com un mico, que m'ho digui,
no, home,
eh? Perquè...
però també...
No, però
el contagi té uns camins...
Aviseu-me.
Però afecta les mans, afecta els braços, home, també, clar, no la cara...
Quan comença a afectar, afecta en molts llocs, no?
Ja, ja.
Vull dir, és com la verola. Afectava a diferents parts del cos.
Sí,
i et sortien
sí, sí,
pupes a tot arreu.
No, clar, és que és una verola.
Sí, sí, picava sí, moltíssim.
En fi, que és el que toca.
Ai,
vinga,
toca,
per cert, recordem que continua la guerra. Fa 5 mesos ja que Ucraïna està patint aquesta tremenda guerra que sembla que no acabarà mai.
Pobre gent.
No, a més, es belluga també, com sempre, l'economia pel mig.
Bueno, hi va haver un acord aquesta setmana que van per desbloquejar tot l'enviament dels cereals que tenien emmagatzemats en els ports del Mar Negre, però l'endemà mateix, o el mateix dia, no ho sé, van començar a bombardejar Odessa, amb la qual aquest acord no sé de què serveix. No?
I apuntant a les sitges de blat, a més.
I apuntant i cremant totes les plantacions de blat. Que dius, home, no ho sé, jo és que abans parlàvem de malalties mentals, però no sé si aquest senyor, el senyor Putin, no? Suposo que el seu objectiu és conquerir d'una forma o altra Ucraïna, no?
No, ho està aconseguint, eh? Ja, mica en mica.
Ja, o sigui, suposo que el seu objectiu sí, sí, és destruir, diem, Ucraïna, i quan estigui ja destruïda del tot, la gent desmoralitzada i això, doncs arribar a ell i posar la gent...
Els hi donarà la ciutadania russa.
Els hi donarà la ciutadania russa, canviarà els noms dels carrers, sí, detindrà els activistes ucraïnesos nacionalistes, sí, i, bueno, aquest deu ser el seu objectiu. El que passa que això necessita molt de temps, molts anys. Per tant, si és això el que et dic, i espero equivocar-me, aquesta guerra pot durar anys. Bueno, espero equivocar-me.
Jo d'aquestes coses...
Esperem que t'equivoquis.
Me'n recordo del reportatge que van fer a TV3 de Lituània. Ahir, em sembla que va ser ahir. I anàvem pel carrer i preguntaven a la gent què opinaven i no sé què, perquè el primer ministre de Lituània està estudiant la possibilitat de tornar a implantar el servei militar masculí i femení. Sí. I llavors preguntaven a la gent. Clar, molts joves els deien, tu estàs d'acord? No, és que jo sóc contrari a la guerra. L'altre, no, és que a mi la guerra no em va. Llavors venia un que imitava el, no sé, algun dels Beatles, amb grenyes i tot això. No, és que jo...
Pau.
La pau.
Faig l'amor i no la guerra.
Vale. Però si aquests russos entren, què faràs?
Clar.
Aviam, no és que digui que han de fer-ho.
Que els defensi l'OTAN, que per això són membres de l'OTAN.
És que va haver un que va dir, ja, per això tenim l'OTAN.
Clar, aviam. És veritat, és la resposta.
Sí, sí, clar, però l'OTAN ha fet alguna cosa?
No.
Ah,
perquè no han tocat a cap país de l'OTAN. Els russos no han tocat a cap país de l'OTAN. Van tirar un missil que va caure just a la frontera,
bueno,
però no va passar a l'altra banda de la línia.
Però...
Vinga, anem ràpidament també a l'Iran, que també és preocupant, també.
Sí, bueno, aquests dies hi ha moltes manifestacions de les dones que es volen treure el vel, perquè bueno, em sembla que això seria una cosa, diguem, normal, no? A Iran, les dones, la veritat és que ho tenen bastant malament, vull dir, perquè se'ls hi prohibeix moltes coses si no van amb el vel, no? Per exemple, no poden entrar al metro, alguns llocs de treball no poden entrar si no porten el vel, i sobretot els bancs. Els bancs es veu que és el lloc que més, perquè clar, els bancs ja ho sabem, sempre estan al costat dels que manen, no? I en alguns bancs del país estan prohibint a les seves treballadores que es calcin amb talons alts. O sigui, que duguin mitges.
És que la religió domina el país.
Prohibeixen els seus directius homes contractar dones com assistentes. O sigui, amb aquest plan. A més, ja sabeu que si ara ja poden treure's el carnet de conduir, però es veu que les que es treuen el carnet de conduir, bueno, els diuen de tot, per una banda. A més, hi ha una cosa que encara està en vigor, que si volen sortir a l'estranger els hi ha de donar permís al seu marit. O sigui, clar, són coses que dius, escolti, això, de tot això Mahoma no en va parlar, i l'Alcorà tampoc en diu res de tot això.
Aviam, això
no
acabarà, fotem, Octavi, home, això, acabarà molt aviat, molt aviat, molt aviat, molt aviat, per una raó molt senzilla. Iran té el 20% del petroli mundial. I ara hi ha gana de petroli. Ara, llavors, via diners...
Ara que es posa marxa els cotxes elèctrics.
No, cuidado, no és banal això. Iran comença a exportar ja petroli, malgrat que tenia totes les quarantenes del món.
Per això que té a veure amb les dones.
I aleshores començaran a entrar diners. I d'on entren diners, la religió es compra.
Perdona, Iran va estar envaïda pels americans i tot això, van tenir-ho el país...
No, Iraq, no confonguis Iran amb Iraq. Iran. La del Xà.
I vols dir que amb això se solucionarà el problema?
Bueno, el país moralment quedarà destrossat d'aquí a 5 anys vista, però les dones aniran amb pintallavis.
Jo crec que no.
Sí,
perquè
sí,
jo crec
sí,
que
sí.
Anem enrere.
Han anat enrere.
Quan entren els diners, els valors morals...
Aquí n'han entrat molts diners i no s'ha reclamat.
Iran és el gran enemic dels Estats Units, no? Iran.
I d'Aràbia Saudita. Perquè ells són xiïtes i els altres són... són saudites.
Saudites.
Sí.
Recordeu que fa uns dies, la setmana passada, el Xavi, l'entrenador del Barça,
sí,
no el van deixar entrar a Estats Units perquè havia entrat 3 vegades a Iran,
sí,
a jugar partits de futbol.
I
això li constaven el seu passaport i van dir, aquí no entres perquè Iran és el nostre enemic.
O sigui que,
i portar el segell de Qatar.
Hi ha coses que dius, home...
Jo no crec que entrin diners així. Bueno, sí, que poden entrar diners el que siguin. Que els que estan a dalt s'aixecaran,
sí,
també. Ara, que això permeti cobrin i que les dones d'aquí 4 dies vagin pintallavis, minifaldes...
Les dones aniran...
Amb diners la moral es relaxa.
Jo
no es relaxa
no.
Res.
Toni, el
no?
pas que van i no...
Encara es creixeran més.
Encara es creixeran més i al final acabaran amb el burca, eh?
Bueno, aviam, aquí s'està fent una gran defensa.
És una societat molt moderna, Iran, eh?
Sí, 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 que sigui bueno, tot el moderna que sigui.
Bueno.
Però aquí s'està fent una campanya, precisament, contra el masclisme, la defensa de les dones i tot. Totes les dones, menys les marroquins. totes les dones, menys les que són musulmanes, que encara van obligades per la seva religió i pels seus marits.
Religió no, eh?
No, les seves obligades...
La religió no, eh? Jo he parlat amb gent que diuen que la religió no diu res d'això, eh?
Vale.
El Corán que... s'interpreta. Segons l'imam que hi ha,
vale. Això sí,
vestides,
eh?
Amb aquelles, com si fos burques, aquell uniforme que és...
Sí.
Quan vas a les platges, les veus. Arriba el matrimoni amb tres criatures, les tres criatures i el marit amb tres de bany, banyant-se, i la senyora sentadet allà amb la tovalló,
bueno,
tapada.
I si no es banyen vestides...
Bueno, clar, sí.
Es banyen vestides, l'altre dia hi havia una senyora...
No sé, el drama està amb les piscines, a l'hora de fer exercici.
Llavors, el respecte per les dones hauria de ser general a tot arreu. I aquestes coses... no existir, però...
No, i veus noies ben joves...
Hi ha països musulmans, per exemple, a Turquia o a Egipte, que les dones van sense el vel.
Sí, però també hi ha burca, eh? Tu vas a Estambul i veus una senyora ensenyant només aquí, mirant una botiga de sostens. Ja,
però és una turista. La gent de Turquia, les dones turques, musulmanes, no van amb vel, normalment.
N'hi ha moltes, majoria, a Estambul se'n veien, eh?
Bueno,
impressiona, però, quan vens de fora.
Però són turistes. Són turistes,
segurament.
Bueno, Toni. Jo n'hi he vist, de dones que només se'ls hi veu una mica... Però són de fora, són d'Aràbia Saudí o d'Iran. Però de turques, les senyores turques, no van amb...
No, la dona turca més és molt lliure, eh? És un dels països que la dona ha agafat.
I Egipte igual. Les dones d'Egipte no van amb...
No van
amb el vel. No. Doncs, i també són musulmanes igual.
En fi, vinga, que anem d'anar acabant. Tenim ja molt poquet temps, però sí que volíem parlar i recordar la gran Núria Feliu.
Sí, pobreta, sí.
Sí, sí.
80 anys.
80 anys.
Sí.
Jo la conec de fa molts anys, perquè jo vaig anar a viure de petit amb els meus pares amb 3 anys d'edat a Sants. Vaig anar a l'escola Perpinyà, que era una de les escoles importants d'aquell barri, i hi havia un company, que era el Josep Feliu, que era el germà petit de la Núria. Sí. I llavors havia estat moltes vegades a casa seva fent deures, jugant a la plaça Osca i tot això. La conec en persona des de fa molts i molts anys.
Era la tieta de Sants.
Sí, però a nivell institucional no se l'ha reconegut prou. Ha sigut ara que sí s'ha volgut fer tot un reconeixement, van el president de la Generalitat, la presidenta del Parlament, a no sé què, a donar mans.
Però a nivell popular...
Això passa
moltes vegades. Era molt estimada.
Que fins que un no es mora, no se li farà els homenatges.
Llavors,
que cal.
A mi sap molt greu perquè ha passat el que ha passat i ja està.
A més, hi ha una cosa que ha quedat per la història, no? que el que diu són paraules de la Núria Feliu, no? Que en català es pot cantar tot. No?
I tant.
Sí. Qualsevol gènere, qualsevol música es pot cantar també en català, i això ho va demostrar. Eh?
Sí, i tant que sí.
Sí.
Doncs ens acomiadarem avui amb Núria Feliu, escoltant un dels seus temes, i també acomiadem opinions que us dono vacances.
Gràcies. Molt bé, bravo!
Us les heu merescut.
Sí, vols dir? Sí,
ara sí, ara, al setembre, sí. Tothom aquí a fitxar, eh? No, que no s'allargui molt, això, eh?
No.
Que passeu molt bon estiu. Que vagi molt
bon estiu. Bon estiu a tots. Adéu. I conserveu el bosc.
I tant, que si conservem-ho tot, que està fatal.